de networking i que serveixin d'inspiració per les persones emprenedores que volen començar a fer aquest networking d'aquesta manera i necessiten pues, referents de cara a crear aquesta nova manera de col·laborar i d'establir sinergies.
Doncs us anirem seguint.
Bona tarda, us parla Carlota Tanganelli. Això és l'informatiu de Ràdio Canet. Avui és dimecres 26 de març del 2025 i nosaltres començarem aquest informatiu, com sempre, fent un repàs de les principals informacions en forma de titulars. El Tribunal Suprem deixa en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la possible anul·lació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la nostra vila. De fet, el Tribunal Suprem ha inadmès a tràmit el recurs de cassació presentat per l'Ajuntament contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declara nul el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ara caldrà esperar la sentència ferma del TSJC. La millora i renovació de l'asfaltatge de les voreres de la Ronda Doctor Fleming és un dels projectes urbanístics més importants d'aquest 2025 a Canet, ja que el projecte ha anat guanyant cos i també inclourà la renovació de la xarxa de clavegueram i la recollida de les aigües pluvials. El consistori creu que les obres començaran a finals d'any. L'Ajuntament ja ha rebut una nova anyada de la melmelada de taronja amarga que produeix en col·laboració amb la Fundació Espigoladors i que té per objectiu combatre el malbaratament alimentari. Enguany, a més, el consistori canatenc s'ha sumat a la xarxa de ciutats comestibles. Jornada de nou complicada per molts usuaris de Renfe a causa de la convocatòria de vaga d'avui que els sindicats minoritaris han mantingut. Aquest matí, alguns trens de la R1, la línia que passa pel Maresme, s'han suprimit, alguns han circulat fora del seu horari habitual i dues incidències a la R2 han complicat encara més els desplaçaments. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu de marihuana amb 484 plantes en una casa de l'Ella. Aquest divendres, la biòloga Anna Romero ofereix a la biblioteca un taller titulat La màgia de les fulles i que està adreçat per infants a partir de 4 anys. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia. I ara coneguem quina és la previsió del temps de cara a les properes hores, com sempre ens ho explica des del Consell Comarcal del Maresme el nostre meteoròleg Quim Serra.
Hola, bon dia. Avui dimecres s'espera una jornada tranquil·la i majoritàriament assolellada. Tenim un banc de núvols mitjans en aquestes primeres hores del matí que ha d'anar marxant i donant pas a un ambient més assolellat a mesura que avancin les hores. Aquesta tarda tornaran a aparèixer nuvolades cap al prelitoral i puntualment podria escapar-se alguna goteta a la serrada litoral, aquesta mitja tarda vespre, però res, poca cosa. Pel que fa als vents, fluixos, situació marítima tranquil·la i temperatures que es mantindran avui semblants al dia i, per tant, aquest migdia tornaran a arribar als 17-18 graus puntualment. De cara a demà s'espera una jornada molt semblant a la d'avui, al matí sol, a la tarda nuvolades i possibilitat d'alguna goteta puntual a l'interior del Maresme. Tot plegat ben poca cosa, amb unes temperatures que demà s'han de mantenir semblants també a les d'avui.
I ara sí, ho tenim tot a punt. Comencem. I obrim aquest informatiu destacant que el Tribunal Suprem deixa en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el TSJC, la possible anul·lació del POUM, el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, de la nostra vila. L'Ajuntament de Canet ha informat a través del web municipal que el Tribunal Suprem ha inadmès a tràmit el recurs de cassació interposat pel consistori contra la sentència del TSJC que va declarar nul el POUM. Per tant, caldrà esperar ara la sentència definitiva del TSJC. Tant la Generalitat com l'Ajuntament de Canet van presentar un recurs de cassació contra aquesta resolució, ja que consideraven que no estava suficientment justificat. El consistori sosté que la sentència no qüestiona la manca de perspectiva de gènere en el POM, sinó que argumenta que aquest aspecte no queda prou reflectit en la memòria social del document. Durant aquest temps, el POM ha continuat vigent mentre s'esperava la resolució del recurs. No obstant, obstant això, aquest mes de març el Tribunal Suprem ha decidit no admetre el recurs, establint que la competència per resoldre sobre aquesta normativa correspon al TSJC, ja que es tracta d'una normativa d'àmbit autonòmic. Així serà aquest tribunal qui haurà de ratificar o anul·lar la resolució. A dia d'avui, la sentència que declara nul el POUM no és ferma, ja que cal resoldre el recurs presentat per la Generalitat davant el mateix TSJC, per la qual cosa el POUM continua sent la normativa urbanística vigent. No obstant això, des del consistori destaquen la necessitat d'actuar amb prudència en el desenvolupament urbanístic dels sectors afectats per aquest pla, per evitar possibles problemes derivats d'una futura anul·lació de la normativa. Recordem que el POUM és el document que regula les directrius de creixement i desenvolupament urbà de la nostra vila pels propers anys. Va entrar en vigor el juliol del 2019, substituint les normes subsidiàries de planejament vigents des del 1992. Tanmateix, el juliol del 2023, el TSJC va donar la raó a un particular i va dictar una sentència que anul·lava el POUM, considerant que no incluïa adequadament la perspectiva de gènere ni la protecció dels col·lectius socials vulnerables en la memòria social del pla. La millora i renovació de l'asfaltatge de les voreres de la Ronda Doctor Fleming és un dels projectes urbanístics més importants d'aquest 2025, ja que el projecte ha anat guanyant cos i també inclourà la renovació de la xarxa de clavegueram i la recollida de les aigües pluvials. El consistori creu que les obres començaran a finals d'any. El regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet, ha explicat que si bé inicialment la idea era millorar l'asfaltat de les voreres, han comprovat que l'actuació havia d'anar més enllà i per això també inclou la renovació de la xarxa de clavegueram i també la recollida d'aigües pluvials.
El projecte de millora i renovació de les voreres de la Ronda Fleming, aquest és un projecte molt ambiciós, perquè són molts metres lineals i molts metres quadrats. Inicialment dèiem, bueno, repicarem totes les voreres i canviarem i asfaltarem, i a posterior vam veure que no, que hem de canviar tota la xarxa d'abastament d'aigua, i fins i tot ara ens hem plantejat en l'última fase de tancar el projecte executiu fins i tot la recollida d'aigües pluvials, que baixi de dalt, que passi per sota la plaça de 11 de setembre, sí, i que vagi pel carrer Moragues, no, el de sota la Verge Montserrat, que ja està soterrat, i baixi a la Riera. Per tant, es farà una recollida pluvials que ens estalviarà tots aquells xaragalls que a la plaça 11 sempre hi han. I, per tant, serà una obra més consistent, més potent.
D'altra banda, es millorarà l'arbrat i les jardineres i també es comprovaran els desnivells de tots els habitatges. Aquesta actuació té un cost d'1.200.000 euros que ja estan contemplats en el pressupost d'enguany. De tota manera, el regidor afirma que estan buscant alguna subvenció que permeti finançar part del projecte.
Tot l'arbrat aquell que està entre vorera i calçada, que rep cops i que està mig trencat i tal, es podrà adequar bé i entrar dintre les voreres, s'enjardinarà algunes jardines laterals, es mirarà tots els desnivells en totes les cases. Recordeu que allò es va fer als anys 70, cadascú construïa la seva casa, sí, i es feia les escales com podia. Per tant, allà hi haurà una obra potent, que ho dic, 1.200.000 o 1.300.000 euros, però que ja estem recollint subvencions, malgrat que en el pressupost 25 hi havia l'import.
La idea és licitar les obres passat l'estiu i que puguin començar abans d'acabar l'any. Llobet reconeix que serà una obra llarga i complexa d'executar.
Això vol dir que abans de l'estiu ja tindrem el projecte executiu. Es licitarà, suposo, a setembre, perquè si licites a l'estiu hi ha empreses que potser no es presenten, i llavors més val licitar potser a setembre, i creiem que abans d'acabar l'any començarem a veure obres. És un bon tram que es farà per fases, mirarem si primer es fa un costat i l'altra banda.
I adequar la circulació, perquè...
Sí, clar, s'ha d'adequar tota la circulació, s'ha de mirar si només hi ha carril de baixada, s'ha de veure com acaba tota l'actuació.
Per tot plegat, no s'atreveix a donar una data de finalització, però creu que les obres podran durar més de mig any. Aquest projecte està inclòs en el PAI, el Pla d'Actuació Immediata de l'Ajuntament.
L'informatiu. Ràdio Canet.
Últims dies per enviar propostes als pressupostos participatius. La primera fase del projecte Pressupostos Participatius, que consisteix precisament en la presentació de propostes, acaba el proper dilluns 31 de març. Des de l'àrea de participació ciutadana fan una crida perquè els veïns i veïnes presentin les seves propostes i recorden que poden dipositar-les en les urnes que hi ha repartides per la vila o també es poden enviar de forma telemàtica. El regidor de Participació Ciutadana, Emili Sánchez, explica que enguany es dedicarà una partida de 80.000 euros als pressupostos participatius. Per participar en aquesta primera fase no cal estar empadronat a Canet.
És una partida econòmica, en aquest cas o en aquesta ocasió de 80.000 euros, doncs reservada precisament doncs, perquè siguin les iniciatives de la gent, dels vilatans, les que inverteixin, les que vulguin fer coses, les que tinguin idees per millorar doncs, la presència i la vida a Canet de Mar. Dividides, això sí, en projectes que no superin els 25.000 euros. Uh-huh. Per donar opció a diferents projectes. En definitiva, això són els pressupostos participatius.
Per tal que les propostes siguin vàlides, cal complir diversos criteris establerts per l'Ajuntament, com la legalitat, l'interès general, la competència municipal, la viabilitat econòmica i tècnica i la sostenibilitat. A més, les propostes no poden estar ja recollides en el Pla d'Actuació Municipal, el PAM, i han d'incloure un enfocament d'inclusió social i igualtat de gènere. Després de la fase de recollida de propostes, s'iniciarà la deliberació i valoració tècnica, on una comissió ciutadana i política farà un filtratge i descartarà aquelles que no compleixin els requisits establerts. Un dels criteris és que els projectes no poden tenir un valor superior a 25.000 euros.
Les idees són obertes, aquesta és la primera fase, vull dir que l'hem volgut començar doncs, el més aviat possible pel que fa al curs anual. Les persones, doncs, els canetencs, de dins o de fora, vull dir, tothom, en aquest cas no es demana que estiguin empadronats a Canet, com sí que es demanarà en el moment de la votació, perquè pot haver doncs, una persona que vingui de cap de setmana i tingui una molt bona idea, per exemple. Uh-huh. Doncs totes aquestes idees es recolliran en aquest temps, en aquest més d'un mes de possibilitats, i després es passarà a una segona fase, que és la d'avaluació. Per una banda, l'avaluació tècnica, vull dir, els tècnics municipals, doncs, evidentment, avaluaran, perquè pot haver una molt bona idea, però que superi aquests 25.000 euros.
Les propostes es poden presentar a través de diversos canals, com ara presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'OAC, o telemàticament. Com a novetat, l'Ajuntament ha habilitat la plataforma 311, on els veïns poden registrar-se mitjançant un nom i una adreça de correu electrònic i accedir al procés dels pressupostos participatius. D'altra banda, Sánchez explica que hi ha un total de 14 bústies repartides per tot el poble.
Hi ha urnes on també trobareu una butlleta on podeu escriure la vostra proposta i podeu deixar el vostre correu electrònic també. Jo crec que és interessant perquè de vegades doncs, igual la proposta no queda clara o potser s'ha de concretar i per poder-nos posar en contacte i poder a l'hora de valorar doncs, poder-ho tenir molt més clar. Però mira, us explico, doncs, per exemple, és a la biblioteca, a l'Ajuntament, per suposat, a Vilaflora, a l'Esplai de la Gent Gran, a la Plaça Mercat, a l'Escola Bressol, al Pavelló, al Teatre Municipal, després a les escoles del Turó, al Drac, a la Misericòrdia, a la zona del Molí també n'hi haurà una, als instituts, al Son Simora i al Lluís Domènech, i a l'Avinguda Maresme també hi haurà una urna. Uh-huh. Això és presencial. També es pot entrar a través d'instància i també es pot entrar a través de la plataforma que està dissenyada per aquest tema, per la participació, que és la plataforma 311.
Un cop finalitzat el procés de recollida de propostes, que recordem acaba el proper dilluns, es passarà a la fase següent, la de la deliberació i valoració tècnica de les propostes. La Comissió Ciutadana i Política de Seguiment farà un primer filtratge i descartarà totes aquelles que quedin excloses per motius raonats. Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Canet ja ha rebut una nova anyada de la melmelada de taronja amarga que produeix en col·laboració amb la Fundació Espigoladors i que té per objectiu combatre el malbaratament alimentari. Enguany, a més, el consistori canetenc s'ha sumat a la xarxa de ciutats comestibles. Aquest divendres, l'Ajuntament ha rebut els primers pots de melmelada elaborada a partir de les taronges que produeixen els tarongers que hi ha a la nostra vila. A més, com a novetat, Canet s'ha sumat al projecte de Ciutats Comestibles, un projecte que agrupa diferents productes que creixen als nostres carrers de les nostres ciutats.
I ara, bueno, tenim la nova anyada, que a més se suma a un projecte que és que es diu Ciutats Menjables o Comestibles, perquè com ho posen en anglès la traducció, i aquesta xarxa, bueno, doncs s'hi han sumat bastants ajuntaments. Estic contenta perquè som dels primers que hem començat i a darrere nostre doncs, hi ha hagut bastants ajuntaments doncs, que han vist la idea interessant i s'han sumat a aprofitar els seus productes que tenen en els carrers del poble. Hi ha llocs que no tenen taronges, però igual tenen olives i poden fer oli o olives per vendre. És un projecte molt interessant i que, bueno, que ja dic, ja s'han sumat bastantes ciutats per fer reaprofitament alimentari.
Del Maresme, a banda de Canet, també forma part de la xarxa Ciutats Comestibles, la capital del Maresme, Mataró. Tenes recorda que aquest projecte va néixer per evitar la brutícia als carrers que provocaven aquestes taronges quan queien a terra i, sobretot, per evitar llançar aliments, ja que d'aquesta manera hi ha un reaprofitament alimentari. Afirma que la melmelada ha tingut molt d'èxit i, de fet, van esgotar totes les existències de l'any passat.
Això comença doncs, amb una necessitat de que les taronges no caiguin al terra i embrutin els carrers. Comencem per aquí i pensant, plantejant-nos què fem amb aquestes taronges perquè, per fer aprofitament alimentari, per no llançar-les, doncs trobem una fundació que ens fa, que són els espigoladors, que reaprofiten aliments i bueno, i et fan la melmelada i t'ho porten, bueno. I llavors, bueno, l'any passat vam començar a fer les primeres melmelades i van tenir molt d'èxit, estan molt bones i la gent, pues, n'ha gaudit. L'hem fet servir per fer regalos quan et ve alguna persona a l'Ajuntament, allò que li has de fer un detall, i també, doncs, bueno, doncs en el poble també s'han donat a diferents campanyes comercials i diferents coses que s'han anat fent.
Ara estan acabant de planificar com es repartirà enguany i si aquesta melmelada també s'utilitzarà com a obsequi en actes protocolaris. D'altra banda, Atenes comenta que estan estudiant conjuntament amb la Fundació Espigoladors ampliar el projecte i estan pensant en quin reaprofitament alimentari se'n pot extreure de les oliveres que hi ha a Canet.
L'informatiu. Ràdio Canet, serveis informatius.
Jornada de nou complicada per molts usuaris i usuàries de Renfe a causa de la convocatòria de vaga d'avui que els sindicats minoritaris han mantingut. Aquest matí, alguns trens de la R1, la línia que passa pel Maresme, s'han suprimit. Alguns han circulat fora del seu horari habitual i dues incidències a la R2 han complicat encara més els desplaçaments. No hi ha dia que Renfe i el servei de Rodalies no sigui notícia avui a causa de la convocatòria de vaga, però també per les incidències i avaries del servei. De fet, avui ha tornat a haver-hi vaga Rodalies, en aquest cas convocada pels sindicats minoritaris de Renfe i Adif, CGT, SF, Intersindical i el Ferro. Arran de l'aturada, a primera hora s'ha suprimit un tren de la R1 en direcció a l'Hospitalet de Llobregat i un tren de la R4 que anava de Barcelona a Manresa. Un total de 10 trens han estat cancel·lats a causa de la vaga convocada per rebutjar el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat. Segons Renfe, entre els trens afectats es troben els d'alta velocitat Barcelona-Madrid, amb sortida a les 6:20 i a les 8:25, així com el tren que havia de sortir de Madrid a les 8 del matí i els trajectes cap a Lió, tant d'anada com de tornada. La vaga de 24 hores es repetirà el proper 1 d'abril com a part de la protesta per rebutjar, com bé dèiem, el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat. A més de la vaga, dues incidències han afectat encara més el trànsit ferroviari. La primera ha estat una fallada en la senyalització a Sitges que ha interromput la circulació de l'R2 Sud entre el Garraf i Vilanova i la Geltrú. Un cop resolta la incidència, a partir de les 8 del matí, els trens han anat recuperant la circulació per via única fins a 8:45, provocant retards de fins a 30 minuts. Per pal·liar l'afectació, Renfe ha habilitat un servei d'autobusos i els trens regionals han estat desviats per Vilafranca. La segona incidència ha afectat l'R2 Nord amb un problema a Sant Celoni. Els trens amb origen i destinació Sant Celoni han iniciat i finalitzat el seu trajecte a l'estació de Llinars del Vallès, alterant així els horaris habituals dels combois. Més d'una vintena de restaurants del Maresme participen en una nova edició del Temps de Pèsols. Val a dir que enguany no hi ha cap restaurador canatenc que s'hi hagi sumat. Un any més, però, el Maresme s'estrena amb les jornades gastronòmiques del Temps de Pèsols, un esdeveniment que celebra la Perla Verda de la comarca. Organitzat pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, l'esdeveniment posa en valor la tradició culinària local i els productes de quilòmetre zero. Fins al 4 de maig, aquesta festa gastronòmica dona la benvinguda a la primavera amb una àmplia oferta de plats que destaquen la versatilitat del Pèsol. Cada restaurant presenta les seves creacions úniques que reflecteixen la passió per aquest producte local. Des dels tradicionals pèsols saltejats amb pernil ibèric o calamars fins a propostes més innovadores com pizza de pèsols o ceviche de pèsols verds amb llet de tigre, de cacau i cruixent de cacau. Els municipis participants en aquesta edició inclouen Arenys de Mar, Argentona, Cabrils, Caldes d'Estrac, Calella, Mataró, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar i Tiana. A més de gaudir dels plats dels restauradors locals, residents i visitants també podran participar en altres activitats relacionades amb la Perla Verda. Per exemple, el 29 i 30 de març, Sant Andreu de Llavaneres celebrarà la 25a festa del Pèsol Garrofal al Parc de Cal Alfaro, on es podran adquirir pèsols frescos directament dels productors, així com explorar una gran varietat de productes artesanals i activitats per a tots els públics. La llista completa dels establiments participants es pot consultar a la pàgina web del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. A més, la xarxa de productes de la terra del Consell Comarcal del Maresme i el Consorci d'Enoturisme d'EO Alella també col·laboren amb aquesta iniciativa. El pèsol és un llegum molt arrelat a la comarca amb una llarga tradició de cultiu tant a les zones costaneres com a les muntanyoses. Amb l'arribada de la primavera, durant els mesos de març i abril, els pobles de la comarca organitzen activitats per donar a conèixer aquest producte tan apreciat a la cuina. El pèsol, malgrat la seva mida petita, té un gran valor nutricional semblant més al de les verdures i és ric en hidrats de carboni, fibra i vitamina B. El Consorci de Promoció Turística del Maresme recomana contactar amb els restaurants abans de la visita per confirmar la disponibilitat dels plats, ja que el pèsol és un ingredient de temporada i la seva disponibilitat pot variar segons les condicions climatològiques.
Ràdio Canet. Serveis informatius.
En plan de successos, destaquem que els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu de marihuana amb 484 plantes en una casa d'Alella. La intervenció es va realitzar el passat 20 de març a la urbanització Sors. A més de la plantació, els agents van localitzar diverses armes, entre elles una carrabina d'aire comprimit, una rèplica d'un fusell d'assalt i tres pistoles, una d'aire comprimit, una altra detonadora i una tercera simulada. Durant l'operatiu es van detenir tres persones, dos homes de 42 i 36 anys i una dona de 42 anys com a presumptes autors de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric, ja que s'ha comprovat que havien realitzat una enganxada elèctrica per un valor aproximat de 14.000 euros. Dos dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar, mentre que el tercer va ser posat a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Mataró.
L'informatiu. Ràdio Canet.
I en clau cultural destaquem que aquest divendres la biòloga Anna Romero ofereix a la Biblioteca de Canet un taller titulat La màgia de les fulles i que està adreçat per infants a partir de 4 anys. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia. El taller parteix de la premissa que les fulles són la màgia de la vida i amb aquesta activitat els infants podran meravellar-se amb les seves formes i tactes. A més, hi haurà la lectura d'un conte que servirà per reflexionar sobre el perquè dels seus colors. Ho comenta la directora de la biblioteca, Ana López.
Tenim un taller infantil, molt interessant. El taller es diu La màgia de les fulles, va a càrrec de l'Anna Romero. I aquesta noia és, bueno, és biòloga i dinamitzadora de tallers i ens va fer una proposta molt xula que ens va agradar molt i vam triar aquest taller que a través de fulles i formes naturals doncs els nens i nenes els convidem a que vinguin a fer doncs una activitat molt xula. Ah, exacte, hi haurà un petit conte per reflexionar sobre aquest tema també i després els nens i nenes els convidarà a dibuixar i a deixar la seva empremta en forma de fulles amb ceres.
La cita és aquest divendres a 6:15 de la tarda a la biblioteca. D'altra banda, a la biblioteca avui hi ha l'activitat Avui llegim, en el qual es llegirà el llibre Les cuques de llum d'Anna Maria Villalonga. Cada dimecres recordeu que podeu anar a la biblioteca a escoltar un conte amb veu alta. En aquest cas es tracta de la història d'un roser que viu en un jardí meravellós però se sent tan sol i trist que es comença a pensar. L'arribada d'una cuca de llum i la curiositat de saber qui és i què hi ve fent al seu jardí el revifa. La cita és avui a partir de 6:45 de la tarda a la biblioteca. I avui, dimecres, el sol ha deixat enrere ja les pluges que vam tenir aquests dies, però volem saber quina és la previsió de cara a les properes hores i, com sempre, ens ho explica el nostre meteoròleg Quim Serra. Quim, bona tarda.
Hola, bon dia. De moment, avui, dimecres, tindrem una jornada bàsicament assolellada. De tota manera, aquest matí, amb aquest banc de núvols mitjans, que ha d'anar a menys, que donarà pas a un ambient bàsicament assolellat, i pel que fa a aquesta tarda, tornaran a aparèixer nuvolades cap a l'interior del Maresme i puntualment cap a la serralada litoral aquesta tarda vespre i escapar-se alguna gotellada. Sempre fenòmens molt puntuals. En conjunt, per tant, arriba l'estabilitat, arriba el temps més tranquil amb unes temperatures màximes que avui esperem que siguin molt semblants a les d'ahir, per tant, que es tornin a enfilar fins als 17 o 18 graus en alguns punts de la comarca. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la. De cara s'espera també una jornada de dijous a la qual al matí farà sol, a la tarda veurem nuvolades novament que creixeran cap al prelitoral i aquí, doncs, sempre cap a l'interior podria arribar alguna goteta cap a la zona de la serralada litoral. Tot plegat, ben poca cosa, amb vents que bufaran novament fluixos de cara a demà, més aviat del sud-oest, i situació marítima que un dia més estarà dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a divendres s'espera més o menys la mateixa situació, amb temperatures que podrien pujar una mica. El vent de Garbí reforçarà de cara al migdia i la tarda, serà lleugerament moderat, i això també farà que tinguem la mar una mica més alterada amb maró a tota la costa maresmenca a partir del migdia. Temperatures una miqueta més altes de cara a divendres i el cap de setmana, dissabte i diumenge, també esperem bonança i domini del sol, sobretot diumenge, ja que dissabte hi haurà alguns núvols baixos cap al Maresme Nord. Fins i tot les temperatures podrien baixar una mica perquè tindrem vents més aviat humits de mar cap a terra del sud-est, però vaja, petites oscil·lacions dins d'una situació ja en aquesta recta final del mes de març marcada per l'estabilitat després de setmanes amb un temps força complicat.
I fins aquí les notícies. Aquest informatiu ha estat possible gràcies a Carles Lucas a les vies de so i qui us ha parlat, Carlota Tanganelli, en nom dels serveis informatius de Ràdio Canet. Recordeu que podeu seguir connectats a tota l'actualitat de la nostra vila a través del nostre web a www.radiocanet.cat i, si no, també mitjançant les nostres xarxes socials, a Facebook, a la xarxa X i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda. Fins demà!
Ràdio Canet, 45 anys amb tu.
Desitgem sort i salut.
El 107.6, Ràdio Canet, marca la diferència.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa el tancament.